és dilluns i el que toca els dilluns és parlar de valors actius. Avui volem descobrir un projecte innovador, tecnològicament punter i eminentment català, Axel Camarasa.
Bona tarda, molta gent li sonarà segurament el nom de Narcís Monturiol. Aquest figuerenc va ser l'inventor l'any 1858 del primer submarí tripulat amb motor de combustió, l'anomenat Ictineu. Posteriorment, Monturiol va millorar aquesta versió inicial amb l'Ictineu 2. Doncs bé, més de 150 anys després, 15 emprenedors s'han proposat dur a terme el primer submarí tripulat construït a Catalunya i a tot l'estat. És l'Ictineu 3. Avui, als estudis de Ràdio Vic, volem parlar amb una de les protagonistes d'aquesta iniciativa, Carme Parareda.
Nascuda l'any 1970 a Aiguafreda, Osona, Carme Parareda va estudiar enginyeria tècnica topogràfica. La seva passió per la cartografia l'ha fet una enamorada dels esports d'aventura, sobretot de les curses d'orientació. Un dia va decidir provar de navegar i va fer la travessa de l'Atlàntic, anant i tornant del continent americà amb un vaixell de vela. Va ser aleshores quan es va enamorar dels esports marítims, fins a acabar formant part, juntament amb 14 socis més, de l'empresa Ictineu Submarins, l'encarregada de desenvolupar Ictineu 3. La Carme Parareda ens acompanya als estudis de Ràdio Vic. Carme, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Tu ets enginyera tècnica topogràfica.
Sí.
Hi ha moltes dones que estudien això?
Hi ha forces dones, sí,
sí, eh?
Sí, sí. Sí, jo crec que mig-mig.
I fa 8 anys decideixes deixar la teva feina per unir-te a un grup de socis per fer un submarí.
Correcte.
Per què?
Perquè, doncs, no ho sé. Perquè és un, era un món nou, molt apassionant, amb moltes coses per descobrir i una aventura, en el fons.
I decidiu fer un submarí tripulat.
Sí, un submarí científic.
Per què el decidiu fer tripulat? No sé si hi ha alguna explicació.
Bé, perquè de submarí, és a dir, hi ha una diferència entre vehicles no tripulats i vehicles tripulats. Un vehicle tripulat gran amb moltes capacitats per fer treballs a sota l'aigua no és el mateix que un petit vehicle no tripulat o ROP, que n'hi ha molts, però tenen menys capacitats. Nosaltres vam optar doncs, per baixar en persona al fons del mar i proporcionar una eina doncs, de grans capacitats i de moltes prestacions.
Què és el que t'atrau per deixar la feina i doncs, embrancar-te en aquest projecte? Què és el, quin és el ganxo? Què és el que t'atrau?
Doncs això, un món per descobrir al fons del mar. Un repte tecnològic i a la vegada doncs, l'aventura de fer nous descobriments en un món inexplorat que està dins del nostre planeta Terra i que no en coneixem pràcticament res, només un 2, un 5%.
Però imagino que en aquest nou projecte seguretat econòmica la tenies.
En aquest nou projecte no, en absolut.
Ah, no?
No.
És a dir, que vas córrer un cert risc?
Un risc total i absolut. Aquest projecte partia de zero, sense cap suport extern, només amb les ganes d'un grup de socis de tirar endavant el projecte i de construir una infraestructura pel país.
15 socis éreu en total?
No, al principi van ser 5 socis. 5 socis fundadors i després, doncs, durant els anys de projecte s'hi ha anat afegint més gent.
I la inversió necessària d'on la traieu?
Doncs una mica de tot i amb molta imaginació.
A veure, explica què vol dir una mica de tot i amb molta imaginació.
Doncs nosaltres hem anat buscant tota mena de recursos disponibles, els que són habituals per aquest tipus de projectes tecnològics. Doncs hem anat doncs, a concursos per concurrència competitiva de subvencions, hem anat a demanar préstecs de l'Estat per a empreses que fan tecnologia, hem anat doncs, a buscar préstecs bancaris convencionals, ajudes de fons particulars de socis inversors i últimament doncs, ens ha permès sobreviure a la campanya de subscripció popular que hem estat fent aquest últim any.
Clar, jo abans et demanava per què havíeu decidit que el submarí fos tripulat, però no sé si teníeu pensada ja la finalitat que havia de tenir aquest submarí o no.
Sí, evidentment, quan et proposes de fer una màquina d'aquesta magnitud i tan sofisticada, tens clar el que vols fer. Nosaltres teníem clar que volíem fer una màquina per explorar el fons marí, que tingués capacitat per fer ciència, que fos útil als científics, als arqueòlegs, a l'exploració, que també servís per treballar i que tingués capacitat per resoldre emergències, amb una finestra molt gran i tres passatgers, que és un pilot, que és el que condueix el submarí, i dos passatgers que poden ser científics, poden ser turistes, poden ser observadors, poden ser enginyers que supervisen una infraestructura, però sí, teníem clar que havia de treballar al fons del mar.
Ara fa 8 anys que treballeu en aquest projecte, en quin moment es troba? Qualsevol pensaria que en 8 anys doncs, hi ha temps suficient per fer un submarí. Com està la situació actualment?
Doncs està a punt d'acabar-se. S'han endarrerit una mica doncs, pels temes econòmics de finançament en temps de crisi, però ara estem a la recta final. Està tot dissenyat, tot construït, i ara estem validant sistema per sistema i muntant-lo ja a dins del submarí. I d'aquí pocs mesos, 3-4 mesos, podria estar a l'aigua.
4 mesos només?
Sí, sí, sí. És que hem fet molta feina durant aquests 8 anys.
Clar, és que dius 8 anys, no? I has de parar a pensar-te què representa realment tot aquest temps. Qui us ajudarà a que finalment pugui estar en marxa?
Qui ens ajudarà, doncs?
No sé si hi ha allò, l'ajuda final, o per exemple, el motiu final que faci que aquest submarí doncs, pugui ja posar-se en marxa.
Home, ens agradaria trobar algú que ens donés l'empanteta final amb més seguretat, no? Algun patrocinador que encara es vulgui animar i ens vulgui donar suport en aquesta última fase, que és la més emocionant i la més apassionant. Estem oberts.
Un cop estigui a l'aigua aquest submarí, què passarà amb tots vosaltres, amb els socis i amb el mateix submarí?
Què passarà? Doncs tenim moltes ganes de començar a treballar, de començar a fer immersions i estem pensant en llocs on l'Ictíneo es pot submergir i començar a explorar el Mediterrani i bé, aquest és el primer objectiu, no? Posar-lo a l'aigua, començar a treballar, buscar clients, buscar projectes i després doncs, explotar la tecnologia que hem desenvolupat tant per fer altres submarins, per tercers que ens el vulguin encarregar, com vendre part de les tecnologies que hem desenvolupat, com el sistema de bateries o altres components.
Aquests tercers pot ser que estiguin a l'estranger? És a dir, pot ser que alguna empresa internacional s'interessi pel vostre projecte?
Sí, probablement seran estrangers.
És el més probable, no?
Sí, sí. Els
per exemple, de quin país?
De quin país? Qualsevol. Qualsevol. És a dir, poden ser particulars que vulguin el submarí per lleure, pot ser algun centre oceanogràfic que vulgui tenir un submarí, però jo ara, no sé, podria començar a dir països, però...
De fet, tenim entès que vau assistir a un congrés fa pocs dies als Estats Units, a Nova Orleans. Va donar fruit aquesta presentació en públic? Veu rebre ofertes en aquest sentit?
Sí, aquestes coses mai són immediates, no?, d'un dia per l'altre, però sí que va aixecar molt interès, sobretot el sistema de bateries que hem desenvolupat, i ja hi ha gent interessada en adquirir algun sistema de bateries i també algun gent que està valorant doncs, de fer campanyes, de fer immersions, sí, sí, sí.
I el cinema fins i tot també s'ha interessat?
El cinema, sí. Ha corregut la notícia, la paraula de James Cameron és una mica màgica, però la veritat és que en el Congrés vam poder compartir en primícia amb l'equip d'enginyers del James Cameron les imatges de la seva baixada a la fossa de les Marianes, a gairebé 11.000 metres, que havia accedit, i vam rebre doncs, les lluances dels seus enginyers en quant a aquest submarí. Ells han construït un submarí per 11.000 metres, probablement la cosa més moderna i sofisticada que s'ha fet aquests últims anys, i els va agradar molt l'Ictíneo, i bé, ens agradaria rebre un dia aquests una trucada dient que el James Cameron vol fer una pel·lícula amb nosaltres. Evidentment.
Va haver-hi bona sintonia, hi ha sinergies en aquest sentit?
Bé, amb ell directament no hi van tractar perquè no hi va ser el seu enginyer, el dissenyador del seu submarí, i estem a l'espera. Mai se sap,
eh?
Nosaltres tenim esperances, sí, el James Cameron és un enamorat dels submarins, n'ha utilitzat moltíssims, ha baixat potser més de 50 vegades en submarins a grans profunditats, n'ha utilitzat per moltes de les seves pel·lícules, doncs esperem que el nostre li agradi.
Fins a on hauríem de viatjar per trobar un submarí similar?
Doncs no gaire lluny, aquí al costat de França n'hi ha alguns.
Sí.
Pràcticament tots els països tenen submarins d'aquest tipus. A Portugal també n'hi ha un, el que passa estar a les Açores una mica més lluny, a Alemanya també n'hi ha, a Itàlia també se'n fabriquen, a la majoria dels països del nostre entorn.
Aquí en canvi és el primer aquest.
Aquest és el primer,
sí. Per què s'ha tardat tant o perquè encara no n'hi ha?
Doncs no ho sabem, tot i ser l'estat de la Unió Europea que té més quilòmetres de costa, doncs aquest tema ha quedat una mica lluny, no?, sempre de les prioritats del govern. I fins fa pocs anys no s'han començat a utilitzar alguns vehicles teleoperats, alguns robots autònoms. I bé, nosaltres vam decidir una mica després de veure el que havia passat amb la crisi del Prestige i de veure la mancança que hi havia amb aquest tipus de vehicles per poder fer intervenció al fons de mar, doncs van dir, som-hi, hem de fer un i ens hi posem.
El cost total que pot haver tingut tot el projecte al llarg d'aquests 8 anys, l'heu calculat?
Sí, el cost final, un cop acabat el submarí posat a l'aigua, serà d'uns 2 milions i mig d'euros.
2 milions i mig, eh?
Sí, que no és molt per un submarí d'aquestes prestacions. L'hem fet amb pocs recursos i amb molt estalvi.
Carme Parareda, moltíssimes gràcies avui per ser als estudis de Ràdio Vic. Estarem pendents de quan es posi en marxa finalment aquest submarí.
Molt bé, moltes gràcies.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Tothom sap, doncs, que l'Alzheimer té uns efectes, podríem dir, devastadors, tant en la vida del malalt com del seu entorn familiar. Quins són els primers símptomes?
Moltes vegades simplement és que la persona es comporta estranyament. Se n'oblida de coses o s'enfada amb més freqüència. I simplement, moltes vegades, aquest és el primer símptoma.
Mira, nosaltres, quan ve la família, els hi fem el que se'n diu una acollida, perquè més cada família necessita unes coses completament diferents.
En principi s'ha millorat moltíssim de temps enrere, el suport, doncs, d'estaments públics, no? Però sí que és cert que és una malaltia cara, molt cara.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.